De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2:15 de 6 de la tarda. Va, seguiu-me en aquesta història. Mireu, tradicionalment s'ha dit que els homes tenen una conducció més agressiva, més temerària que nosaltres les dones, no? I les xifres, en principi, ho confirmen. Segons dades de trànsit, els conductors multats que més reincideixen són homes, i ho fan per excés de velocitat o per altres conductes de risc. En canvi, les dones, aquestes que repetim sanció, ho fem bàsicament per temes administratius, com ara no portar la documentació. I si mirem el nombre d'accidents mortals, des de principis d'any han mort 14 dones i 77 homes, 5 vegades més. Ara bé, si analitzem les dades amb més detall, trobem altres sorpreses. Marta del Cor, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Com estàs, estimada? Què m'expliques?
Doncs molt bé, doncs mira, d'això que deies, que aquestes dades de molts més homes que moren a les carreteres, però és que més del total de dones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, el 36% eren passatgeres. En canvi, en el cas dels homes, de tots els que van morir en un accident de cotxe, només el 7% hi anaven com a passatgers.
Uau.
És a dir, moren molts més homes que dones en accidents de cotxe, però en proporció moren molts més copilots dones que no pas homes. I no només això. Segons un estudi de la Universitat Pontifícia de Comillas i la Fundació Línia Directa, en cas de tenir un xoc frontal, i en les mateixes condicions, les dones conductores tenen el doble de probabilitats de tenir una lesió cerebral greu i gairebé un 50% més de risc de tenir una fractura cranial que els homes.
És a dir, en les mateixes condicions, tenim un xoc frontal i nosaltres tenim la meitat de possibilitats, el 50% més de possibilitats que els homes de patir aquestes fractures cranial o de tenir una lesió cerebral greu. Uau.
Exactament això.
I ara, a més, Marta, un estudi de la Universitat de Granada ha analitzat, que és molt interessant, quina relació hi ha entre sexe, tant de qui condueix com dels passatgers, i la gravetat de les sancions, dels accidents de trànsit. Si et sembla, saludem a la Virginia Martínez. Virginia Martínez, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Mira, la Virginia és professora titular de la Universitat de Granada i la investigadora principal d'aquest estudi que es diu quin és el paper del sexe del conductor o dels passatgers en la gravetat dels accidents de trànsit. A veure, Virginia, segons el vostre estudi, según vuestro estudio, ¿hay mucha diferencia en lo que a accidentes se refiere si conduce un hombre o lo hace una mujer?
Pues los datos que hemos obtenido son curiosos. Bueno, no son especialmente novedosos, concuerdan con bibliografía previa, pero en el estudio que hemos realizado sí que uno de nuestros resultados, que es interesante, es que cuando quien conduce es una mujer, es decir, la mujer es la conductora, el riesgo de muerte o de sufrir lesiones graves entre los pasajeros de ese vehículo es un 28% menor que cuando el conductor es un hombre.
Per tant, aniríem més segurs en un principi si els conductors són dones. Un 28% més segurs. A què es deu això?
Pues bueno, nuestros resultados sugieren como hipótesis, podríamos aventurar, que esto se debería sobre todo a que las mujeres tienen comportamientos de conducción más cautos al volante, más seguros, precisamente quizá por cómo hemos sido socializadas, ¿no? Es una cuestión de género. Una parte sería por eso y otra parte podría deberse también a que las mujeres conducimos preferentemente en entornos donde, en caso de que ocurra un accidente, la gravedad de este es menor. Por ejemplo, conducimos más en zona urbana que en carretera o en zonas más iluminadas frente a zonas más oscuras. Entonces, eso podría explicar este resultado.
Un factor, Marta, d'educació, no? De gènere, que al final és d'educació, i l'ús que fem també del cotxe, no? En vies més interurbanes, etc.
I els tipus de trajectes que fem, normalment, de forma tradicionals, quan són trajectes llargues distàncies, per tant, per autopistes condueixen homes, quan són trajectes urbans com portar els nens a l'escola, tradicionalment ho fan més les dones, per tant, això també explicaria que les dones tinguin menys accidents que els homes.
Virginia, també heu fet la comparativa con otros pasajeros del coche. En este caso, també hi ha diferències entre homes i dones en cas d'accident, si són copilots?
Sí, esa era la segunda parte de nuestro trabajo. En realidad, este artículo que hemos publicado a finales de julio está formado por dos estudios distintos. Los datos del primero son los que ya he comentado, y los del segundo comparamos a personas que ocupan el mismo vehículo accidentado. Es decir, aquí en este trabajo lo que evaluamos es la asociación entre el sexo de los ocupantes y el riesgo de morir o sufrir lesiones graves tras el accidente. Y aquí nuestros resultados revelan que el riesgo de muerte o de sufrir lesiones importantes que requieran hospitalización sería un 20% mayor entre los ocupantes del sexo femenino, las mujeres.
És que aquesta dada és la que hem estat dient al llarg del dia, perquè ho hem començat a explicar al matí de Catalunya Ràdio i ara ho ampliàvem aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Clar, un 20% més de patir lesions greus. Un 20% més...
I de morir, fins i tot.
I de morir, fins i tot. Clar, i ara Virginia et preguntaria, i quina és l'explicació?
Pues aquí la explicación, así como en el anterior estudio decía que probablemente fuera más por cuestiones de socialización, ¿no?, del género, de comportamientos cautos, aquí nuestra apuesta, nuestra hipótesis de a qué se deben estos resultados podría ser por las diferencias biológicas y de tamaño corporal, que haría que las mujeres seamos más vulnerables al efecto de la energía que se libera en ese accidente. Probablemente porque el interior de los vehículos, los dispositivos de seguridad, su diseño no está muy adaptado a nosotras, es decir, las pruebas que se realizan y demás tradicionalmente se han realizado más para el varón, para el hombre.
O sigui, ara ho reprenc perquè en certa manera ja ho has dit, tu, Virginia, estem dient que els cotxes no estan adaptats per l'anatomia de les dones.
Sí.
Ostres, és greu això, Deixa'm sumar a la conversa, Virgínia. M'agradaria que no marxessis, perquè volem sumar-hi el Jordi Mestres, que és metge especialista en medicina familiar i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Què t'han semblat aquestes dades que ens ha explicat la Virgínia?
Bé, és el que deia ella, no? És a dir, són dades que corroboren altres estudis quan llegeixes i veus que inclús la DGT, no?, la Direcció General de Trànsit, també ho anaven apuntant als seus informes, no? Per tant, sí, aquesta és la realitat. Anem més segurs amb dones, però quan la dona està implicada té més risc de morir o de tenir patologia greu, Això és així.
Ara la gent es preguntarà, clar, però hi ha diferències de gènere en el tipus de lesions que tenen homes i dones en cas d'accident de cotxe?
Hi ha diferències, sí, i hi ha diferències que es poden explicar en canvis antropomòrfics, que diem, no?, que els homes i les dones biològicament no som iguals, encara que tendim a la igualtat, hem de tenir en compte que, no, que biològicament som diferents. Mm-hmm. En termes generals, que ningú s'enfadi, que ningú posi...
Estem entenent,
En termes generals. Sabem que de mitjana les dones són una miqueta més baixetes que els homes i pesen menys que els homes, perquè tenen menys massa muscular i el múscul pesa més que el greix, que la dona acostuma a tenir més composició de greix i amb distribució diferent. I això té una explicació biològica que és la que és. Què passa? Com que és més baixeta, també té el peu més curt. Normalment, inclús amb dones amb la mateixa alçada amb un home, acostumen a tenir un número menor de peu. Això es pot...
Més petitet.
Sí. Què els hi passa? Que s'han de posar més a prop del volant. Han de posar el seient més endavant.
D'acord.
I, per tant, quan hi hagi un impacte, estan molt més a prop de la zona d'impacte, que ja sigui el volant, per molt que hi hagi l'airbag o el parabrisa. No? Per tant, tenen més risc de patologia.
És a dir, la nostra morfologia ens fa estar més a prop, per tant, tenim risc de més patologies...
De donar-nos un cop al cap, que són les que tenen conseqüències més greus, no? Un cop al cap, un traumatisme cranioencefàlic, que és de les causes més habituals en un accident greu, doncs és el que comporta doncs aquesta diferència.
Però això podria evitar, ara ho penso, no? La gent dirà, home, però això, clar, si sou així, sou així. Clar, però si tu poses el pedal, per exemple, més enfora, les dones podem estar més lluny del seient. Això és a dir, s'hauria de poder fer aquests canvis, no?, adaptar-los a la morfologia.
També llegint, també recomanen, per exemple, doncs, que els airbags es puguin regular doncs, la seva intensitat, no?, perquè evidentment no és el mateix impacte si estàs a 20 centímetres que si estàs a 40 o 50, no? Per tant, hi haurien d'haver mecanismes que ajudi a regular això. Hi ha una altra diferència, per exemple, no? Els homes tenim les espatlles generalment més amples que les dones, i això té una conseqüència important amb el tema del cinturó. No, no ens agafa igual. Sí que hi ha vehicles que permet regular el cinturó, això sí que es veu més, però la majoria de vehicles no, això no ho tenen així. Per tant,
la típica ferida, dones de Catalunya que m'esteu sentint, Marta, no sé si et passa a tu, jo porto el coll
la
rascat.
La marca del coll.
El coll, perquè jo no baixa més.
No,
és a dir, no
més.
Pot baixar
no,
més.
I després el pit.
El pit, a mi no em queda al mig.
Clar.
De l'altra banda.
El cinturó està fet clarament per un home, no per la morfologia d'una dona.
Perquè, a més, el tors, els homes tenim un tors més, tradicionalment, més ample que les dones, i això també fa doncs, que, evidentment, aquests cinturons estan pensats per un tors d'home.
Quines patologies són, o quines lesions són més habituals en les dones? Ja m'has dit aquesta de lesions al crani, bàsicament, en homes?
En homes, les patologies més habituals són traumatismes més de caixa toràcica, perquè és més ample. El que passa és que sí que és veritat que amb la dona és més greu el traumatisme toràcic, perquè també estàs més a prop de la zona d'impacte, que és la segona causa de patologia greu, que és el cap i el tòrax, no? Uh-huh. Que és on hi ha els òrgans més sensibles. Amb la dona, per exemple, també és molt freqüent les fuetades cervicals. Inclús
això, explica-m'ho.
Sí. Els homes tenen més massa muscular, les dones tenen menys, per tant, els homes tenim més to, i quan hi ha un impacte, encara que sigui de baix grau, que és la típica topada per darrere, inclús amb el semàfor, que no és greu, el coll de la dona tendeix a fer com un moviment molt més exagerat que no el de l'home. També hi ha més laxitud dels lligaments en les dones, que això té una part positiva, per tant, són més flexibles i tenen més capacitat de fer certs moviments, però quan ens passem, si no hi ha aquell to del múscul, doncs correm el risc de que allò se'ns trenqui d'alguna manera. No? Per tant, fem aquelles fuetades que són... Veiem més dones.
Sortim guanyant en alguna de les lesions, les dones?
A les lesions, no, però...
Potser en la recuperació.
Mira, potser sí.
No sé, potser...
No, amb les lesions, els informes diuen que no, perquè per aquestes diferències amb els vehicles. També, per exemple, en les dones que tenen els ossos amb menys densitat, sobretot amb dones ja d'una edat més avançada, tenen més risc de que puguin fer alguna fractura, inclús amb cops mínims, no? Això que hem dit moltes vegades, l'osteoporosi, no? Aquest os més dèbil, per tant, és més fàcil que es trenqui. Sobretot el canell...
Jordi, jo ara et preguntaria, com hauria de ser un cinturó de seguretat si ha de cobrir la morfologia d'una dona correctament?
Doncs s'hauria d'adaptar. També és veritat que cada dona, i cada persona, és a dir, hauríem de parlar potser no tant d'homes i dones, sinó de persones, perquè també hi ha homes baixets, i també hi ha dones altes, vull dir que al final, que sí que és veritat que amb la dona aquesta diferència es veu més de forma més important. Per tant, cinturons que es puguin adaptar. La part baixa del cinturó, sí que és veritat que amb les dones embarassades això passa moltíssim, moltes vegades no estan ben adaptats, i per tant, quan hi ha una acceleració, no?, hi ha aquests traumatismes en l'abdomen, amb els òrgans interns de l'abdomen i la pelvis, que també es poden veure afectats.
Per tant, si ara mateix ens escolta alguna dona embarassada, quin cinturó hem de portar?
Hi ha cinturons adaptats, no?, que es poden col·locar, no sé molt bé com funcionen, perquè no els hem fet
servir. No ets una dona embarassada, però, en principi?
Jo n'he fet servir d'aquests, en el seu moment. Sí, és un coixí que et poses allà sota el cul, i fa que el cinturó no et quedi... té després un... És que ara també fa temps que no me'n poso un, però sí que recordo que feia que la tira del cinturó, sabeu que té dues parts, una que et creu el pit i l'altra que et va a la panxa, no?
Sí.
Doncs que et quedi més baixa.
Com
de manera...
a la bufeta, sota.
Exacte. I això fa que la part on hi ha el fetus no t'apreti el cinturó, i per tant que en cas d'accident doncs
no apreti el fetus.
Que això amb homes amb panxes molt grans
també va bé, no?
Aquí
no sé és...
Alerta.
Com a recomanació, ja no sí. Com a... Val. El que no sé, jo després havia llegit que no eren del tot útils aquests cinturons, No sé si és cert això, o si potser és un remei que millora una mica la comoditat de la dona embarassada, però no sé si realment protegeix el fetus en cas d'accident, això.
El que recomanen quan llegeixes és que el cinturó no estigui molt a sobre de la panxa, perquè si hi ha un fre, encara que no hi hagi cop, doncs que no apreti el fetus, no?
Sí.
I per tant hauria d'estar una miqueta més cap a baix.
Una de les maneres que segurament farien que els cotxes estiguessin més ben adaptats al cos de les dones és que els ninots amb els que es fan aquestes proves d'accident, els famosos dummies, farem servir la paraula ninot, però els dummies, no? Aquells que veiem moltes vegades, veiem vídeos, no? Com s'estrella, tal, i com respon el dummy, que veus el cap que va amunt i avall, no? Ho resoldríem si les proves que es fessin amb aquests ninots també tinguessin forma i les característiques del cos de la dona, Marta, imagino.
Sí, a més, penseu que quan es volen adaptar dones, l'únic que es fa és, amb la mateixa morfologia de l'home, fer el ninot una mica més petit i ja està. Aquesta és tota l'adaptació que es fa.
Això és com amb les talles, que comencen el tallatge amb la talla 34 i les que portem la 44, jo he de tenir una cintura del radi de la Terra.
Sí.
No l'augmenteu
no
igual,
per favor,
que ens creix el cul i no la cintura. És el mateix.
Però per què no es fa? Per què no s'adapta aleshores al ninot? Ja no només es fa més petit, sinó per què no s'adapta realment a la morfologia de la dona? Doncs perquè la normativa europea estableix que s'ha d'utilitzar un model d'home mitjà per fer aquestes proves. I fins que no canvi la normativa europea, els fabricants de cotxes s'han de cenyir al que diu la normativa. Així ens ho ha explicat aquest matí l'Astrid Linder, que és catedràtica de Seguretat Viària a l'Institut Nacional Suec de Carreteres i Transports, i que va crear el primer maniquí en forma de dona.
Això és una cosa que fem en diàleg amb els fabricants, és clar. Perquè són el nexe que marca la diferència en el test de seguretat. Però, clar, quan tu fas un test de seguretat, has de fer allò que marca la regulació.
És a dir, que en principi els fabricants de cotxes són els primers interessats a poder fer les proves amb els dos tipus de ninot, amb els d'homes, amb els de dones i amb els de nens, perquè també en fan. Però ara mateix, els cotxes són prou segurs, Marta, per les dones?
Doncs mira, li hem preguntat a l'Astrid Linder i això és el que ens ha dit ella.
La part important aquí, quan parlem de cotxes nous, l'única manera que podem saber fins a quin punt és segur un cotxe nou és provant-lo. Perquè si compres un cotxe usat, pots mirar les estadístiques. I aleshores pots dir, oh, aquest cotxe funciona molt bé en accidents reals i, per tant, el puc escollir. Però en un cotxe nou, l'única manera de descobrir-ho és tastar-ho. Si no, has de confiar en el màrqueting d'un cotxe en particular. I la majoria de fabricants et diran que el seu cotxe és tan bo.
Ara compra't un cotxe, gasta 40.000 euros i prova. Més estrellant de contra les parets.
Clar, quan tu et compres un cotxe de segona mà, tens les dades perquè és, bàsicament s'ha provat i ja veus l'efecte que té una dona. En un cotxe nou, això no ho tens. Perquè només es fan testos i proves, com dèiem, amb ninots masculins. I ara per ara, els tests, com dèiem, només es fan amb masculins. Si es fessin amb femenins, els cotxes serien més segurs per les dones? Escoltem el que ens ha dit l'Astrid Linder.
Sí, concretament, podries obtenir aquesta informació en qualsevol cotxe nou. Quin funciona millor per a les dues parts de la població? I aleshores, tant homes com dones podrien escollir el cotxe que els protegeix a tots millor.
Ara mateix no és així, però tenim bones notícies. Elisenda, l'Astrid Linder confia que el 2030 la normativa europea ja haurà canviat i serà obligatori fer les proves de seguretat en accidents, tant amb maniquís femenins com masculins.
Però seria molt interessant, ara ho estava pensant, ja que tenen la possibilitat al final fer diferents tipus, igual que et diuen, no, la gamma bàsica, la gamma més extra, la gamma top, que si les llantes, que, perquè et fan escollir-ho tot, tot va pujant 500 euros. Ja que hi som, que poguessis triar el model A, B o C, jo que sé, que fessin tres tipologies, i morfològicament el tipus que més t'hi assemblis, tria un d'aquests tres cotxes, no? Dic jo. Clar, seria un increment del cost impressionant, eh? Però seria, són vides.
Seria interessant, però com abans amb allò de la cirurgia estètica, la pregunta és, comprem les coses per la seguretat o perquè són mones, xules, guap, no? Vull dir, clar, això és un tema molt social. No sé si el tema seguretat quan anem a comprar un cotxe ens la plantegem tant.
Jo crec que poca gent se la planteja, eh? Quantes vegades... Jo sempre dic la frase aquella de... Però si tu vas a dins. Diu, no, és que és més mono per fora. Diu, però si tu vas a dins, fill meu... Mira't aquestes estadístiques i tria a través d'això, però és veritat que, com diu el Jordi, poca gent mira la seguretat dels cotxes i això hauria de ser una de les coses que posessin més en valor, no?, les marques.
Okay.
En fi...
Tenim les estadístiques, Elisenda, en els casos que en els cotxes que ja fa temps que corren, però no ens les mirem.
No ens les mirem. No mireu el cotxe ni el color per fora, sinó que mireu per dintre i a nivell de seguretat. I si el 2030, com diu l'Astrid, s'acaben adequant i tenim la possibilitat de comprar un cotxe més adequat a la nostra morfologia, doncs dones al carrer a comprar cotxes adaptats. Marta del Cor, moltes gràcies, estimada.
Gràcies a vosaltres.
Avui n'hem parlat amb en Jordi Mestres, metge especialista en medicina familiar, i amb la Virgínia Martínez, professora titulada de la Universitat de Granada. Moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Una abraçada, Virgínia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per aquest estudi. Jordi, ens sentim aviat.
Aviat, sí.
Agafes una mica el coquet a venir a la tarda, eh?
Sí, és que és guai venir a la ràdio.
És guai, eh? A la tarda.
A la tarda.
A la tarda.
Al matí no, treballo.
Has de dir si està bé la tarda.
Si està molt bé a la tarda.